Aquesta és l'hora d'obrir el Teatre d'Òpera a Catalunya Música. Això és... Una tarda a l'Òpera. El magazín operístic de les tardes a Catalunya Música, editat i presentat per Jaume Radigales. Una tarda a l'Òpera.
Molt bona tarda, sigueu molt benvinguts a aquesta nova edició d'Una tarda a l'Òpera i atenció, la primera d'aquest 2019 que acaba de començar. Molt bon any a tothom i benvinguts a la trobada operística de diumenges a la tarda a Catalunya Música des d'ara i fins a les 8 del vespre en companyia dels qui ho farem possible. Alba Quinquillà a la producció, Gerard Font al muntatge musical i qui us parla molt de gust, Jaume Radigales. Avui un programa de Reis però centrat en l'heroïna putxiniana que a partir de dissabte que ve torna a trepitjar l'escenari del Gran Teatre del Liceu de Barcelona. En referim a Chio Chio San, la protagonista de la Madame Butterfly de Puccini, que arrenca amb una nova tanda de representacions a partir de dissabte que ve. I és per això que us hem preparat un dossier que ocuparà la pràctica totalitat del programa. Comencem.
El dossier.
Doncs efectivament, dissabte que ve, fins al dia 29 d'aquest mes de gener, podreu veure i escoltar al Gran Teatre del Liceu Madame Butterfly de Giacomo Puccini. 10 funcions d'un espectacle ja conegut a la casa i que signen Patrice Corrier i Moshe Leiser, i en aquest cas en direcció musical de Gianpaolo Bizanti. I atenció perquè els dos repartiments són realment interessants, especialment el que protagonitzarà Ainhoa Arteta, la soprano basca que debuta al Liceu al paper de Chio Chio San. Una òpera molt cèlebre, aquesta de Puccini, de la que, com us dèiem, us oferim tot seguit el dossier corresponent. La capacitat de Puccini per crear heroïnes sensibles, entregades a l'amor fins a l'autoimmolació, es personifica en personatges inoblidables com Chio Chio San, la protagonista de Madame Butterfly, o la Liu de Turandot. El compositor de Lucca, a més, va saber combinar sèviament tradició i modernitat a través d'una harmonia de vegades ja agosarada, com per exemple amb l'ús de dissonàncies i amb un convenient color local quan s'esqueia, sobretot en el moment en què els ambients escènics dels arguments de les seves òperes pertanyien a d'altres realitats, lluny de l'europeisme. És el cas, per exemple, del Far West, de la Fanciulla del West, el Japó, de Madame Butterfly, o la Xina imperial, de Turandot. L'any 1904, Puccini va estrenar a la Scala de Milà l'òpera Madame Butterfly, amb llibret de Giuseppe Giacosa i Luigi Illica. 4 anys abans, el compositor italià havia vist a Londres unes funcions teatrals de l'obra homònima de David Velasco, inspirada en uns relats precedents, el primer dels quals, autobiogràfic, es deu a la ploma de Pierre Loti, pseudònim de Julien Viau. Abans de ser novel·lista, Viau havia estat oficial de marina i durant una estada al Japó va fer un matrimoni de conveniència amb una jove nadiua durant uns mesos i sense final tràgic, entre altres raons perquè la novel·la explica que, tot i el contracte matrimonial, la noia era conscient que aquell matrimoni era fals. Part d'aquells fets van ser narrats en la novel·la Madame Crisantem, escrita l'any 1887. El 1898, l'advocat i novel·lista nord-americà John Luther Long va publicar Madame Butterfly, lleugerament inspirada en el relat de Loti, i explica els fets de la seva germana, Mrs. Correll, casada amb un missioner metodista amb qui va fer estada al Japó. Long explica en la seva novel·la el matrimoni entre una geisha i un nord-americà. Juntament amb Long, el dramaturg David Velasco va adaptar la novel·la en forma teatral i el març de 1900 es va estrenar a Nova York. Al setembre d'aquell mateix any, l'obra original en un acte va ser ampliada a 3 per la seva representació a Londres, on Puccini la va veure i en va quedar força impactat. Aquest drama és una de les òperes més emblemàtiques del seu autor, si bé l'estrena a l'Escala va ser un autèntic fracàs. El públic milanès va rebre amb xiulades l'estrena d'una obra que Puccini revisaria més endavant, passant-la de 2 a 3 actes i incloent, entre el segon i el tercer, el deliciós Cor de pescadors a boca tancada. Per cert que, per poder fer una música que sonés, diguem, japonesa, Puccini es va fer d'uns discos de 78 revolucions que contenien aires nipons i poder-los adaptar convenientment a moments concrets de la partitura. Al Liceu, l'òpera va arribar 5 anys després de l'estrena, el 10 de desembre de 1909. No eren anys propicis per l'italianisme que representava Puccini. Els aires wagnerians seguien impregnant-ho tot i això va fer que alguns crítics es mostressin reacis a acceptar aquella pàgina. Des de la Revista Musical Catalana, per exemple, es deia, i citem textualment, passar del Tristany a la Madame Butterfly és un contrast massa violent. És passar de la llum a la fosca, de l'art veritable al soroll més o menys falaguer a l'oïda. Perquè, ja ho hem dit altres vegades, quina significació tindran en la història de la música les òperes de Puccini, com no sigui potser la de representar per mitjà dels sons tota la falsa aparença, tota la buidor i la superficialitat que arreu regna en la societat moderna? Fi de la cita. L'acció de Madame Butterfly transcorre a la ciutat de Nagasaki, al Japó, a principis del segle XX. L'alcabot Goro mostra Pinkerton, tinent de la Marina nord-americana, a la seva casa. El tinent s'ha casat, per conveniència i en poders, amb Chio-Chio-san, una jove de 15 anys, amb qui, si li convé i quan li plagui, podrà trencar el matrimoni. Sharpless és el cònsul nord-americà i adverteix Pinkerton que vagi en compte de no ferir Chio-Chio-san. El caràcter de Pinkerton és el d'un frívol despreocupat i sense escrúpols i Puccini el pinta amb unes dosis de fals heroïsme, res a veure amb personatges molt més nobles com el Cavaradossi de Tosca o molt més tendres com el Rodolfo de la Bohème. La inclusió d'unes notes de l'himne nord-americà al principi de l'ària Dovunque al mondo denoten la prepotència del personatge que ara sentim amb la veu de Luciano Pavarotti.
Approsciogliermi ogni mese.
Se sent un cor femení i arriba a Chiocho-san amb les seves companyes. La jove, enamorada de Pinkerton, fins i tot ha arribat a renunciar a la seva religió. Per això, l'oncle Bonzo maleeix la seva neboda per aquella apostasia i aleshores obliga la resta de parents a rebutjar Chiocho-san. A poc a poc s'ha fet de nit i la jove parella, que formen Pinkerton i Chiocho-san, es disposa a passar la nit de noces. El duet conclusiu de l'acte és una pàgina que combina lirisme, angoixa, intimitat, serenitat i una passió que Puccini posa sobretot en boca de Pinkerton, embalat per les circumstàncies d'una nit que per a ell ha de ser de sexe desenfrenat davant d'una submisa Chiocho-san que només veu en Pinkerton l'home dels seus somnis, a qui rebrà amb dolçor i submissió. La fatalitat amenaça ja una Chiocho-san que aviat serà una butterfly, una papallona atrevessada fatalment per l'agulla de l'entomòleg Pinkerton. Sentirem les veus d'Angela Giorgio i de Jonas Kaufmann.
Perché non fuggo?
El segon acte de Madame Butterfly transcorre poc més de 3 anys més tard. Pinkerton ja és als Estats Units i Chiocho-san segueix esperant-lo a casa seva, situada a un dels turons de Nagasaki. Viu amb el fill que ha tingut amb Pinkerton i amb Suzuki, donzella o criada fidel de Chiocho-san que dubta del retorn del marit de la geisha, tot i que aquesta n'està del tot segura i ho manifesta en la cèlebre ària Un bel di vedremo, ària per cert que sentirem més endavant convenientment desglossada. Amb tot, Chiocho-san torna a ser la geisha submisa d'abans en l'escena amb Sharpless, el cònsul nord-americà, que ha de comunicar a Chiocho-san que el seu marit s'ha casat amb una noia del seu país. Davant de la possibilitat que Pinkerton no torni mai més al Japó, Chiocho-san mostra a Sharpless el fill que han tingut amb el desvergonyit nord-americà i aleshores retorna l'enèrgica dona passional i apassionada que és Chiocho-san. El duet entre Sharpless i Chiocho-san està construït sobre la base d'un procés creixent i que d'una primera secció està puntuat per la melodia que retrobarem més tard en el cor de pescadors a boca tancada i que servirà de transició entre una escena i l'altra d'aquest segon acte. Sharpless actua amb prudència i Chiocho-san és la dolça Butterfly que en el moment de saber que Pinkerton du una doble vida se sent ferida de mort. Cantaran Renata Tebaldi i Enzo Sordello.
Cercherete quel bel fior di fanciulla.
Dice proprio così?
Sì, così dice. Ma se ad ogni momento
taccio, taccio, più nulla.
Da quel tempo felice tre anni son passati. Se Butterfly non mi rammenta più. Butterfly, se non dovesse ritornar più mai.
Thank you.
El príncep Yamadori està enamorat de Chiocho-san i torna a fer propostes a la geisha, però la jove confia que Pinkerton tornarà al seu costat. I, efectivament, a la badia ha arribat un vaixell amb la bandera nord-americana. Chiocho-san, eufòrica, ordena a Suzuki que prepari la casa per rebre el tinent. La geisha fa llevar el seu fill, a qui vesteix i pentina amorosament. Puccini acaba aquest quadre o l'acte, segons la lectura que en fem, si en dos i tres actes o en dos actes separats per dues escenes, amb un cor que serveix de transició i amb una solució original molt rica i de gran sentit evocador. És el famós cor a boca tancada mentre l'orquestra puntua una melodia simple però de gran eficàcia. El compositor pretén pintar amb un immersible lirisme el món de Butterfly entre el somni i la realitat i abans el desenllaç fatal de la segona part de l'acte. Sentirem el cor de l'òpera de Viena i l'orquestra filharmònica de Viena dirigits per Herbert von Karajan.
Thank you.
Poc després arribarà Pinkerton a la casa del turó. A Addio Fiorito Asil, Pinkerton sembla rentar-se les mans amb una pàgina breu contrapuntuada per les intervencions de Sharpless. La brevetat d'aquest número està molt d'acord amb el caràcter esquiu d'un personatge certament desagradable. Canta Carlo Bergonzi i les intervencions de Sharpless són a càrrec d'Enzo Sordello. L'honor és una de les facetes menys explorades del personatge de Cho Cho-san, a qui sovint se li ha donat un caràcter excessivament melodramàtic fins a l'amanerament. Però no oblidem que és una dona ferida per un home amb qui s'ha casat després d'haver renunciat a la seva cultura, a la seva gent i a les seves tradicions. Després, colpida per la doble vida de Pinkerton, Cho Cho-san no podrà tornar enrere i optarà pel seppuku, el suïcidi ritual amb què acaba l'òpera i que mal coneixem amb el nom de Harakiri. I és aquí on Puccini novament treu el Japó originari de l'heroïna després del seu últim monòleg, «Con honore muore qui non può servar vita con honore», és a dir, «amb honor mor qui no pot conservar una vida amb honor». S'ha esdevingut la tragèdia i Cho Cho-san, Butterfly, se sent terriblement ferida com si fos una papallona travessada per una agulla, perquè efectivament Pinkerton ha arribat a Nagasaki amb la seva esposa nord-americana per endur-se el seu fill i aleshores Cho Cho-san es disposa a suïcidar-se i és aquí on sentirem la veu de Victòria dels Àngels subratllant especialment la paraula honore, fins al plor amb què Victòria accentua la seva última frase novament adreçada al seu fill abans de clavar-se el punyal, amb la frase «va, joca, joca», és a dir, «ves, juga». Després del cop fatal de Cho Cho-san, que cau esventrada, els tres Butterfly de Pinkerton irrompent a l'estança resulten definitivament patètics i trencadors. Serà amb la veu de Victòria dels Àngels, com dèiem, amb els tres Butterfly del Pinkerton de la gravació de 1960, és a dir, del tenor Jussi Björling.
Non saperlo mai.
Però això no és tot, perquè ara ens toca disseccionar l'àrea més cèlebre de l'òpera, una de les més conegudes de Puccini i de tota la història del gènere. Parlem, òbviament, d'Un bel di vedremo. Som al segon acte. Chocho San ha tingut un fill en Pinkerton, el seu marit, a qui fa 3 anys que no veu. La seva serventa, la fidel Suzuki, dubta que Pinkerton torni al Japó, però Chocho San n'està segura i així ho confessa en una àrea en què diu que un dia veurà arribar a la nau de Pinkerton a l'abadia de Nagasaki i que ella sortirà a l'encontre del seu marit, que la cridarà en la llunyania. L'ària és una pàgina en la tonalitat de mi bemoll menor i està escrita sobre un andante molto calmo al principi i en compàs de 3/4. Hi ha una línia melòdica que obliga la soprano a enllaçar les notes de manera lligada al principi sobre una alçada més o menys regular i entre el sol inicial i el si per la primera estrofa en què diu «Un dia veurem alçar-se un fil de fum» i sobre el fa a l'extrem de l'horitzó del mar. Després, i reprenent el fil, Chocho-san segueix dient i després apareixerà la nau. Acte seguit hi ha una indicació a la partitura, un poco mosso, que es combina aviat en la indicació compassione, sobre la frase vedi. El passatge diu, després la nau blanca entre el port fa sonar la seva salutació. I damunt del rom, de la frase romba il suo saluto, Puccini fa sonar precisament un cop sec de timbal, simbolitzant la canonada del vaixell. I segueix dient, Chocho-san, veus? Ha vingut. I no vaig al seu encontre. Jo no. Ara, Chocho-san canta en compàs 2/4 un passatge puntuat per la repetició seguida de diverses notes, fa i si, especialment, que subratllen el caràcter lleugerament presumit i picant de la situació mentre diu «Em col·loco allà, a la vora del cim, i espero i no em pesa la llarga espera». Indicada amb un poco mosso, Chocho-san descriu l'aparició de Pinkerton amb unes frases puntuades novament sobre una nota, el do bemoll, l'enharmònic del si, sobre les paraules «ha sortit d'entre la multitud». El passatge complet diu «ha sortit de la multitud de ciutadans un home i un petit punt s'apropa cap al cim». La frase «un uomo» sobre el mi bemoll i el fa semblen traduir la fascinació de Chocho-san cap a l'home que retroba 3 anys més tard. Tan sols un to per subratllar de manera transfigurada l'aparició d'un home que no és altre que Pinkerton. Ara torna a canviar la dinàmica i el compàs. Som en un sostenendo molto en 4/8 sobre la primera frase de la soprano, que subratlla la sorpresa i la pregunta retòrica «qui serà?» i una altra «què dirà?», sempre sobre el mateix dibuix melòdic i amb un lleu acompanyament que inclou la trompeta en sordina. «Qui serà?», «qui serà?», i quan estigui a la vora «què dirà?», «què dirà?». Després, Chocho-san aboca una possible primera frase de Pinkerton amb un acompanyament de la corda en 3 corxeres. Diu Chocho-san, cridarà Butterfly des de lluny, jo no respondré i em mantindré amagada una mica per broma. I aquí ho deixem per ara.
Qui sarà? E come sarà giunto? Che dirò?
senza dar risposta, me ne starò nascosta un po' per cenia.
El clímax arriba precisament ara, amb la continuació de la frase, una mica per no morir del primer encontre. Veritable explosió passional que Puccini aprofita per recuperar el tema de la primera frase de l'ària amb una explosió orquestral recollida a l'uníson per la veu i un canvi de compàs, un 2x4 marcat amb un con molta passione. Les següents frases de Chiocho Sanson i ell de seguida cridarà petita doneta, fragància de lliri, els noms que em donava quan venia. Finalment, Puccini rebla el clau reafirmant-se en les frases inicials de l'ària i amb una pulsió creixent fins a l'explosió final sobre el si bemoll conclusiu de la soprano. Diu Chiocho San, tot això passarà, t'ho prometo, lleva la por que jo l'espero amb fe segura. Era Un bel dí vedremo, l'ària que canta Chiocho San al segon acte de l'òpera Madama Butterfly de Giacomo Puccini en la magistral interpretació de Victòria dels Àngels en aquest enregistrament en estudi fet l'any 1960 davant de l'orquestra de l'òpera de Roma dirigida per Gabriele Santini. Una bona ocasió per repassar el bo i millor d'aquesta obra magistral del compositor italià que torna a l'escenari del Gran Teatre del Liceu des de dissabte que ve a les 8 del vespre i fins al dia 29 d'aquest mes de gener, amb direcció musical de Gianpaolo Bisanti, posada en escena de Moshe Leiser i Patrice Corrier, i atenció en els dos repartiments, el debut d'Ainhoa Arteta en el paper protagonista d'aquesta magistral òpera, de la qual ens separen ja 115 anys gairebé de la seva estrena a la Scala de Milà. Fins aquí aquest dossier i seguim encara amb una breu notícia sobre una novetat en DVD, també amb color puccinià.
Calaix de novetats. L'òpera en disc i en DVD.
I és que acabem programa amb una novetat pucciniana, novetat que ens arriba a través del segell Dinàmic, que enregistrava el 13 de desembre de l'any 2017 al Teatre San Carlo de Nàpols La Fanciulla del West, després de 40 anys de no representar-se aquesta òpera nord-americana de Puccini al Teatre de la Capital de la Campània. Es tracta d'un espectacle realment bonic, potser no amb l'espectacularitat amb què estem avesats a veure aquesta òpera, amb una direcció escènica d'Hugo de Anna, també responsable de l'escenografia i el vestuari, i això sí, amb la magistral il·luminació, com ens té acostumats, de Vinicio Kelly. Una gravació que ens porta també una veu, la d'Emily McGee, que es presenta lleument desgastada, especialment en el registre greu, d'una part que aquesta soprano nord-americana ha interpretat moltíssimes vegades, al costat del tenor Roberto Arónica, correcte, sota la pell del Dick Johnson o el bandit Ramírez, que és el mateix, i també el notabilíssim Claudio Sgura, baríton que es fica en la pell de Jack Rance, el xèrif coprotagonista d'aquesta magistral òpera que compta en aquesta versió napolitana amb direcció musical de Juraj Balcuja. Recordeu que és una gravació que edita en DVD al segell Dinàmic i us presentem ara un fragment d'una escena del segon acte, l'encontre entre Mini i Dick Johnson poc abans de l'arribada del xèrif Jack Rance. Seran les veus d'Emily McGee i de Roberto Arónica acompanyats per l'orquestra del Teatre Sant Carles de Nàpols, amb direcció musical de Juraj Balcuja.
Amen. della porta, devo uscire. No!
Entra!
No!
Entra!
Non chiudete, no, devo uscire!
Entra!
No!
Entra!
No!
Se nascondete qui!
No!
Se ferito! Nasconditi! Nasconditi!
Aprite la porta, vai, vai, uscire!
Non resta!
No!
Non resta!
No!
Non resta!
No!
Les veus d'Emily McGee i de Roberto Arónica, Mini i Dick Johnson o Ramírez, respectivament, en aquesta escena del segon acte de l'òpera La fanciulla del West. Un enregistrament fet al Teatre San Carlo de Nàpols amb acompanyament de la pròpia orquestra dirigida per Yuri Balcuja el 13 de desembre de l'any 2017. Poc més de 40 anys de no representar-se aquesta òpera de Giacomo Puccini al Teatre de la Capital de la Campània i que el segell Dinàmic acaba d'editar en format DVD. Fins aquí aquesta novetat i fins aquí aquesta tarda a l'òpera, la primera d'aquest 2019, en un dia tan especial com el d'avui, la Diada de Reis. Desitjant-vos que hagueu passat un bon dia, una bona tarda, a l'òpera o fora de l'òpera, i emplaçant-vos a continuar escoltant les transmissions operístiques en directe i en diferit a la sintonia de Catalunya Música i aquest programa que torna la setmana que ve per oferir-vos una entrevista amb el director musical Ricardo Frizza, que fins fa unes setmanes s'estava precisament al Liceu dirigint l'Italiana in Algeri de Gioachino Rossini. Tindrem també novetats en disc compacte i en DVD i la Mònica Pagès ens tornarà a parlar de l'òpera per dins. Un plaer per als que hem fet aquest programa, que ens haguem acompanyat fins aquí. Gerard Font, el muntatge musical, Alba Quinquillà, la producció, qui us ha parlat amb molt de gust, Jaume Radigalis. Fins d'aquí a 8 dies, sigueu feliços.